Bé, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí. Anem a començar l'acte oficial i formal d'inauguració del curs acadèmic de la Facultat de Lletres. Tenim el plaer que ens acompanya Narcís Comadira com a il·lustre convidat que ens farà la lliçó inaugural i a la meva dreta el doctor Jörg Zimmer, vicerrector d'internacionalització en representació del rector que no ha pogut ser aquí. Deixeu-me abans de donar la paraula al nostre conferenciant dir-vos unes paraules. Estem, com dèiem, a l'acte d'inici de curs. Hem cregut que era bo de recuperar aquesta tradició de fer actes d'inici de curs, de celebrar els ritmes i els cicles naturals o no tan naturals, en el nostre cas de l'any del curs acadèmic, i per tant és la nostra intenció, en la mesura que puguem, anar fent actes d'aquests que pensem que són bons, com pel nostre col·lectiu de professors, que ens donen una ocasió de compartir, més enllà de la nostra feina a vegades solitària de despatx o de les aules, compartir una activitat acadèmica intel·lectual, però també pels estudiants que, també més enllà de les aules, més enllà de les assignatures obligatòries, tenen l'oportunitat a vegades, esporàdicament, de sentir altres veus interessants que els poden il·luminar potser de forma a vegades més interessant inclús que segons quina classe. Per tant, hem programat, com sabeu, aquests actes d'inauguració de curs. Avui l'acte, diguem-ne, central amb la lliçó inaugural, però també l'acte que vam fer la setmana passada, un diàleg, una discussió sobre la relació entre natura i cultura que vam tenir aquí en Ramon Folch i el Martí Domínguez, l'autor del llibre El somni de Lucreci, que també ens va semblar que era un acte interessant des d'un punt de vista intel·lectual de nivell, però també que tenia un sentit no només per la universitat, sinó també per la ciutat, i per això ho vam fer en una hora i que permetés l'assistència de molta gent de fora de la universitat, com així va ser. I el tercer acte que tenim és el de demà, que també és un acte que, com el d'avui, s'havia de fer fa 15 dies, però per les circumstàncies ho hem hagut de retardar. I demà, com sabeu, farem un acte més festiu, un acte lúdico-participatiu d'art efímer. I us convido tots demà a partir de les 12 a ser a la plaça Sant Domènec per veure un espectacle també en què participeu vosaltres, els estudiants, bàsicament. I esperem que sigui un acte, com dic, festiu i alegre. Bé, agraeixo de nou la presència, com deia, de Narcís Comadira, artista, poeta, escriptor, pintor gironí, conegut de tots. Ens satisfà perquè és una persona que té una vinculació amb la nostra facultat, potser alguns no ho sabeu, és l'autor del mural que tenim a l'entrada, el que presideix les escales, el mural en el qual hi ha inscrita la frase de Dant, «Pois es cose nel foco que l'afina». I una mica potser és com podria ser aquest mural, aquesta referència a Dant, com una divisa, un motiu, per un recordatori potser de la nostra missió, de preservar aquest llegat clàssic de la cultura i d'enriquir-lo també amb la nostra activitat. No és la primera vegada que Narcís Comadira fa una lliçó inaugural. Jo crec que fa uns anys en va fer una més important que aquesta, perquè va ser la lliçó inaugural del curs acadèmic del sistema universitari català l'any 98, i jo no ho sabia, no ho recordava, però inclús està publicat. Per tant, li agraïm també que, malgrat que ja hagi fet una lliçó inaugural, hagi volgut també estar aquí amb nosaltres. Hi ha també un altre motiu. Bé, és autor del mural i és una mica el que volíem celebrar també és que fa aproximadament 20 anys que la nostra facultat va ocupar aquest edifici rehabilitat, per tant, ja amb el mural, per tant, és una mica l'aniversari. La nostra facultat es va traslladar aquí a l'inici de la Universitat de Girona el curs 93-94, fa una mica més de 20 anys, però una mica amb aquest rebuf dels 20 anys de l'edifici, per tant, també dels 20 anys del mural, ens semblava també convenient o interessant de que convidar en Narcís Comadira. Hi ha un altre motiu també, hi ha un altre motiu, i és que la Universitat de Girona l'ha proposat com a doctor honoris causa a proposta del Departament de Filologia i Comunicació amb el suport de la Facultat de Lletres, i per tant això que ja seguirà el seu curs i ja serà en el seu moment, però també ens sembla un motiu doncs, de tenir-lo aquí amb nosaltres. No? Fa 20 anys doncs, que som com a facultat en aquest edifici que ens acull, i 20 anys que podríem dir que la facultat doncs, té vida pròpia aquí. No? 20 anys que poden ser un moment potser per fer una mica de balanç. No el faria aquí, no el faria aquí. Més que res també perquè, com sabeu, iniciem el proper mes un procés de reflexió estratègica a la nostra facultat que volem també fer servir per fer una mica de balanç d'allò d'on som i una mica quins objectius ens hem de marcar amb aquest escenari canviant, escenari social i també acadèmic canviant. Per tant, no és el moment de fer balanç, però sí que em permetreu que digui alguna cosa. No? En aquest transcurs de 20 anys, podríem dir que la nostra facultat s'instal·la aquí, era encara naixia a la Universitat de Girona, per tant era, si em permeteu, un cos petit que s'ha anat desenvolupant. Doncs aquests anys es van completar tots els estudis, s'han creat nous estudis, s'han creat departaments, càtedres, instituts de recerca, s'ha consolidat places de professors i de catedràtics, i podríem dir que en aquests 20 anys hi ha hagut un procés de floriment de la facultat. No? Si no fos perquè això no ha estat així amb tots els 20 anys, sinó que ha estat sobretot així amb els primers 15 anys, no? Amb els últims 5, més o menys, diríem que amb aquest floriment s'ha esllanguit una mica. No? Ens hem trobat, ja ho sabem tots, com en aquests 5-7 anys doncs el que hi ha hagut és un procés no de la universitat, sinó del conjunt de serveis de la societat, de l'administració pública, hi ha hagut una disminució de recursos i també a la nostra universitat, també a la nostra facultat, lògicament, i la realitat és que això ha suposat, sobretot, entre altres coses, però sobretot, potser, una disminució, un perjudici pels joves investigadors que doncs, tenen dificultats doncs, per consolidar una carrera professional, i aquest potser és el greuge més difícil, més dur que tenim davant nostre. No? Un podria pensar que potser aquest punxament de la universitat no és més que un reflex d'aquest punxament de l'economia o de la bombolla que hi ha hagut a la nostra societat, a la nostra economia. No? I que per tant, doncs, potser correspon també redimensionar-se, com segurament cal que es redimensioni l'economia. Però penso que no és el cas, no és el cas, no, perquè en aquests 20 anys també, o potser una mica més, els últims 20 o 30 anys, doncs la universitat ha canviat. Ja no estem en aquella universitat d'èlits, doncs una universitat petita, minoritària, sinó que avui en dia doncs, l'accés a la universitat s'ha generalitzat. Ja, la universitat, per tant, fa un altre paper que no és per una poca gent i, per tant, no hem de pensar que s'hagi de disminuir, al contrari, s'ha d'adaptar a la nova funció que, com dic, correspon a l'accés de les classes populars, de molta altra gent i de bona part de la comunitat, dels joves, a l'ensenyament universitari. Per tant, no estem en una situació de què haguem de dir no, és lògic que la universitat es redimensioni i es torni a ser més petita, no, però és que la universitat de fa 20 anys no és la d'ara. El paper que se'ns demana a la universitat ara no és el de fa 20 anys, sinó que hem de seguir mantenint aquesta funció educativa, formativa, per una àmplia majoria o per una majoria de la població. No? També tenim doncs, nous perfils d'estudiants i cal adaptar-se, cal donar servei a aquests estudiants. I una mica aquest també és el missatge que donava Narcís Comadria en la seva lliçó inaugural quan es preguntava pel paper de les nostres disciplines i quina és la funció de la universitat. No? Jo voldria recollir alguna idea que deia doncs, justament la seva conferència es titulava Aprendre de lletra i concretament ell deia que diu, jo crec que la dedicació prioritària de tot el nostre ensenyament hauria de ser la d'ensenyar a llegir. bé, suposem que els que la gent que arriba aquí ja sap llegir, però ja sabem què vol dir, què volia dir ell i què volem dir nosaltres quan parlem de què hem de aconseguir, doncs, que un domini del llenguatge, un domini de la llengua, de l'escriptura, de la comunicació oral, que ens permeti utilitzar-la amb la capacitat que l'ha de saber utilitzar qualsevol titulat universitari. No? Aquest és una mica la nostra missió, penso jo, i per tant, una mica aquest és el que ens hem de dedicar. Ens hem de dedicar a això, a aquesta formació bàsica de les eines bàsiques, però també això ho hem de mantenir amb la nostra vocació, amb la nostra tensió intel·lectual de recerca d'alt nivell. I aquí potser hi ha la dificultat a vegades d'aquesta tensió, no? Però hem d'aconseguir les dues coses. Hem d'aconseguir aquestes coses en un moment en què la societat, doncs, paradoxalment, sembla que no acabi de valorar la importància dels nostres àmbits d'estudi. Doncs estem en una societat, doncs, que ha posat el diner i l'èxit, doncs, material com a Déu, i nosaltres el que hem de, penso que el que hem d'aconseguir és resituar les coses entre tots i posar per davant el paper de les persones, de l'home i de la dona, doncs, com a centre de la preocupació de la nostra societat, no? També estem en un context en què la universitat també hi ha hagut una sèrie de canvis que ens afecten. La universitat s'ha establert uns mecanismes de control i d'avaluació que ja està bé que s'hi posin, com en tota activitat, doncs, finançada pels diners públics, però resulta que la forma que s'han establert aquests mecanismes, doncs, moltes vegades ha estat, doncs, adaptant uns sistemes que han funcionat, doncs, en l'àmbit científic o tecnològic, doncs, de rànquings, de publicacions en anglès en determinades revistes, que quan es traslladen als nostres àmbits més d'humanitats i de ciències socials segurament grinyola una mica, perquè entre altres coses, doncs, a vegades el nostre àmbit d'interès, doncs, és més per temes locals i queden una mica fora dels criteris d'aquestes revistes. Per tant, aquí també tenim un problema amb els nostres àmbits d'estudi que ens situa amb dificultats. I per tant, això dona més pressió als professors, i els professors estem en situació de que tenim més pressió perquè se'ns avalua, se'ns obliga a publicar molt, etc, etc. I això té unes conseqüències que a vegades són perverses, perquè ens situen amb una més pressió de feina, però també amb una obligació que ens comporta a vegades de que la nostra dedicació a la docència se'n vegi ressentida, perquè justament aquests mecanismes de control s'han instal·lat amb el tema de la recerca, però no hi ha altres mecanismes que, doncs, permetin, doncs, garantir l'excel·lència amb la docència. Per tant, això porta també un cert desconcert amb els professors, un cert individualisme en el sentit que tothom s'ha de preocupar de la seva carrera personal, de mantenir la feina o d'aconseguir un lloc estable, i per tant un cert individualisme, i el que ens cal, penso jo, és trobar un projecte col·lectiu que proposem, que l'hem de tenir com a facultat, un projecte col·lectiu que tingui en compte totes les persones de la facultat, els professors en primer lloc, els estudiants també, i que situï a la docència també i el servei als estudiants com a missió essencial de la facultat, a més de la recerca que es dona, doncs, en el marc dels departaments i els instituts. I finalment també que situï, doncs, com a objectiu de la formació dels nostres estudiants la formació de persones creatives, cultes, compromeses també, una mica amb la idea del missatge que ens donava en Narcís Comadira, doncs, amb l'eixo inaugural que he esmentat. No? És amb la idea d'aquesta, d'anar construint aquest projecte col·lectiu, que encetem el curs 14-15 i el qual us convido, doncs, a treballar entusiàsticament tots professors i estudiants. Bé, moltes gràcies i passo la paraula, doncs, a Narcís Comadira perquè ens llegeixi la seva lliçó inaugural.
Bon dia. He estat convidat avui aquí per fer allò que se'n diu una lliçó inaugural. La lliçó, conferència, xerrada, com vulguem dir-ne, que inaugura el curs 2014-2015 d'aquesta Facultat de Lletres d'aquesta Universitat de Girona. Sempre he cregut que una ocasió com aquesta demanava una certa solemnitat, i els diré per què. Per raó de la virtualitat inherent a tot inici. En un curs que comença, tot és possible. És el moment de la sembra, i el pagès, quan sembra, hi posa tota la il·lusió, espera una gran collita. És un moment inicial, un moment de grans esperances, i per això és un moment de grans alegries. Quan em van convidar, de seguida vaig saber que no podia dir que no, per una raó, perquè em sento lligat a aquesta facultat des dels seus inicis. Espiritualment, afectivament, per la meva amistat amb dues persones que van estar implicades d'una manera directa en la seva fundació. Josep Maria Nadal, que va ser rector d'aquesta universitat i que encara és professor d'aquesta facultat, i Modest Prats, que també va ser-ne professor. Amb ells vaig poder viure de prop una il·lusió que alguna cosa té a veure amb la d'un inici de curs. Llavors, és clar, la il·lusió era molt més gran. Era l'inici d'una aventura carregada de futur, com se sol dir, d'una potencialitat gairebé absoluta i, per tant, plena d'innumerables ocasions d'alegria. I ja que m'he referit a Modest Prats, no em puc estar ara aquí de retre-li un petit homenatge en aquest acte al qual tant m'hauria agradat que ell hi hagués pogut assistir. Un homenatge a l'amic amb qui vaig compartir tantes hores de xerrades i viatges, àpats i sobretaules. Puc dir, em sembla, que aquest projecte universitari va ser una de les alegries de la seva vida. I també, no ho sabria callar, ocasió de sofriment, sobretot al final, quan el projecte va anar perdent aquella vibració d'amistat creativa i la realitat el va anar convertint en una habitud acadèmica i institucional amb totes les seves petites misèries. Potser no podia ser d'una altra manera. Ho va escriure Pasternak. Allò que fou concebut d'una manera noble i elevada es va convertir en matèria tosca. Així Grècia es va convertir en Roma, la il·lustració russa en la revolució russa. Alguna cosa d'aquestes va passar, passa sempre, i Modest Prats se'n va doldre profundament. Jo no vaig tenir Modest Prats com a professor en aquesta facultat, perquè mai no n'he estat alumne, però sí anys abans, en el seminari, aquí davant mateix, i guardo un record inesborrable d'aquelles seves classes de literatura. Suposo que les que va impartir aquí van ser també inoblidables. Llegint la seva darrera lliçó en aquesta facultat, ens quedem impressionats per la categoria intel·lectual i moral del seu ensenyament, per l'exactitud de l'evolució del discurs, per la saviesa en triar les citacions, pel rerefons de sentit que vertebra tota l'exposició. I en aquest cas concret, per la presència de l'agraïment final a tots, companys i alumnes. Assistir durant anys a la manifestació en públic i en privat d'una intel·ligència com la seva va ser per mi una font d'enorme confort. Així com assistir a la ruïna d'una ment com la seva és encara per mi un motiu de terrible desconcert i de tristesa. Jo crec que la presència de Modest Prats en aquesta facultat ha estat una benedicció i voldria creure que el foc de la seva intel·ligència cremarà encara molt de temps a través dels seus deixebles i dels deixebles dels seus deixebles. Això és la història, això és la continuïtat, això és la universitat, o hauria de ser-ho. Que ell s'estimava aquesta facultat i aquesta universitat ho prova el fet que, quan es va jubilar, va donar a la seva biblioteca tots els seus llibres, diguem-ne, profans. Els altres els va donar al seminari. Recordo que em va demanar que li fes un ex libris, per tal que els llibres que havien estat seus, un lector pogués reconèixer-los i així quedés algun testimoni del seu amor pels llibres, per la llengua i la literatura, i no es perdés aquest amor en el forat negre de l'oblit absolut. I ara, com que ja començo a tenir una edat, com se sol dir, vull explicar-los una anècdota que potser no ve al cas d'una manera absoluta, però que jo crec que explica alguna cosa de l'amor de Modest Prats per aquesta universitat i per les formes amb què ell creia que s'hi havien de tractar certes ocasions. Fa anys, Josep Maria Nadal, rector de l'universitat, amb l'aquiescència de Modest Prats, ho dic perquè ell va seguir de prop el projecte, va encarregar-me una altra lliçó inaugural. Es tractava de la inauguració de curs de l'així anomenat Sistema Universitari Català. Hi assistiria el llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol. La meva lliçó es va titular Aprendre de lletra i, entre altres coses, hi defensava que en l'ensenyament els diners invertits mai no ho eren a fons perdut. També hi parlava de la llengua i de la lectura ben feta, de Steiner i de Peguy, del qual commemorem aquest any el centenari de la seva mort. He sabut que Modest Prats, en les coses del vestir, era més aviat distret, per dir-ho d'alguna manera. Però en el curs d'un viatge a Itàlia que vam fer plegats unes setmanes abans d'aquella inauguració de curs de què els parlo, jo, a Torí, vaig dir que em volia comprar una corbata per aquell acte. Ell, que en una altra ocasió o no hagués fet cas o ho hagués trobat d'una absoluta frivolitat, m'ho va celebrar. Sí, senyor, era un acte solemne i calia una corbata solemne. I que fos italiana li va semblar del tot adient. Em va acompanyar a comprar-la. Bé, acompanyar fins a cert punt, perquè només la Dolors i jo vam entrar a la botiga, una botiga luxosa de Torí. Ell s'esperava fora. Em vaig comprar aquesta corbata de tons blavissos que porto avui altra vegada, en record seu, perquè lligava amb els blaus dels cels de Giotto. I ja veuran com tot això té relació amb aquesta meva lliçó d'avui. També vaig estar lligat des dels orígens a aquesta facultat en un altre aspecte, el material, és una manera de dir-ho. Vaig col·laborar estretament en la restauració, rehabilitació i adaptació al seu nou ús del vell edifici del convent de Sant Domènec. Quan Joaquim Nadal, llavors alcalde de Girona i ara professor d'aquesta facultat, va decidir que aquest noble i alhora rònec edifici, recentment recuperat per la ciutat, havia d'hostatjar aquesta facultat de lletres, segurament no sabia, ni ho sabia ningú, en quin esbarzarà arquitectònic i constructiu ens acabaríem posant. I dic-ens, perquè quan els arquitectes Joan Tarrús, Jordi Bosch i Santi Vives van rebre l'encàrrec del projecte, em van incorporar al seu equip. Innumerables van ser les hores passades discutint, dibuixant, somiant, consultant papers i arxius i decidint que, a part de satisfer els usos d'una facultat moderna, Calia saber trobar el to de la restauració, salvar, d'alguna manera, l'esperit conventual d'aquelles estances que l'ocupació militar havia en bona part esbravat. Salvar-lo on encara existia i saber-lo retrobar allà on s'hagués pogut perdre del tot. Per sort, l'exèrcit espanyol era pobre i masses destrosses irreparables no les va poder fer. Recordaré sempre la primera visita feta a l'edifici per l'equip d'arquitectes i col·laboradors. Encara estava ocupat pels militars. Era el dia de la Candelera de 1986, si no m'equivoco, i els teulats i els patis estaven empolsinats de neu. Feia fred i algunes fotografies ens mostren abrigats i enfredorits i amb 30 anys menys a la cara. No faré ara la memòria de l'elaboració d'aquell projecte, no en seria pas capaç, ni aquest és el lloc ni el moment de fer-la. El que sí que recordo és la il·lusió que ens va acompanyar des del primer moment i que una de les decisions que ara, a gairebé 30 anys de distància, s'ha revelat del tot encertada, va ser la dels materials escollits. Materials austers, deixats en el seu estat natural, totxo, fusta, ferro. I la cura posada en la unió de les noves formes amb les velles, de manera que es formés una unitat moderna, però del tot respectuosa amb el passat. En un viatge meu a Assís, gairebé ja amb el nostre projecte arquitectònic acabat de construir, el viatge va ser per veure el Giotto de la Basílica Franciscana. La visió del convent de la ciutat Umbra em va corroborar l'encert del nostre projecte i que jo no estava del tot equivocat, volent una inspiració giotesca per al mural que feia poc que m'havien encarregat. Les galeries d'arcs del convent franciscà s'assemblaven prodigiosament amb les nostres i les pintures de Giotto de l'interior de la Basílica d'Assís, aquells tons rosats de terra cuita, els grocs pàl·lids de fusta clara, els blaus dels salatges, eren parents dels colors dels nostres totxos, dels nostres revestiments, de l'estuc de la façana i dels paviments interiors. La imatge de la Basílica d'Assís, de la seva façana, del seu frontó triangular, ens va indicar també que el frontó escapçat de l'església de Sant Domènec havia de tornar a lluir la seva agudesa original, aquella que apareixia en un vell alçat fet pels militars quan van ocupar l'edifici. Imatge que fins fa molt poc no s'ha pogut recuperar. I perdonin totes aquestes meves divagacions prèvies, però no pas gratuïtes. No m'he pas oblidat que sóc aquí per fer una lliçó inaugural. I com que sóc amant de les formes, faré ara la lliçó. Serà una lliçó breu i versarà, tal com se'm va demanar, sobre el mural que vaig pintar fa una mica més de 20 anys, exactament 21, a l'escala del vestíbul d'aquesta facultat. Aquesta lliçó, Lectio Brevis, com he dit, porta per títol El som de l'escalina. Per què, es preguntarà algú, un títol en provençal que procedeix d'un poema escrit en llengua vulgar per un toscà? Cada cosa al seu temps. El som de l'escalina vol dir a dalt de l'escala i el meu mural és a dalt de l'escala, si bé no a dalt de tot, sí a dalt del primer tram, abans de la seva bifurcació. Però això no deixaria de ser una facècia si no fos perquè el som de l'escalina és el segon hemistiqui d'un vers de Dante, del Purgatori, del cant 26, el vers final del qual està escrit, com a llegenda, sota mateix del mural. Dante com és sabut, va fer diverses citacions en llatí dins del seu gran poema, però només va escriure-hi un petit fragment en provençal, l'única vegada que en tota la comèdia va usar una altra llengua vulgar que no fos el toscà. Tant té posa aquests versos en llengua d'oc en boca d'un poeta que es troba al purgatori, Arnau Daniel, aquell del qual un altre poeta que Dante ha trobat immediatament abans, Guido Guinizelli, diu que és miglior fabro del parlar materno. Això de miglior fabro va fer fortuna molts i molts anys més tard, quan el gran poeta angloamericà T.S. Eliot va dedicar el seu poema The Wasteland, la terra gastada, a Ezra Pound. En la dedicatòria, Eliot hi va escriure For Ezra Pound, il miglior fabro. La cultura és això. Aquest diàleg a través dels segles, amb totes les implicacions que aquest diàleg té. Jo, aquí, citant Eliot, que cita Dante quan va posar en boca de Guido Guinizelli, que Arnau Daniel era el millor artesà del parlar matern, estic fent cultura. Aquests ponts, d'un temps a un altre, d'una llengua a una altra, són cultura. Això hauria de ser una universitat i una facultat de lletres encara més, una gran constructora d'aquesta mena de ponts, amb una dedicació intensiva a l'estudi de totes les ramificacions d'aquestes citacions i dels seus significats col·laterals. Arnau Daniel és el purgatori, el cercle dels luxuriosos, i purga els seus pecats. Quan es troba amb Dante, li diu: «Tant m'avellís vostre cortès d'amant, qui heu no m'apoesc ni vol llavors cobrira. Ja us sui Arnaut, que plor e vau cantant. Consiros vei la passada flor, e vei ja ho sent lo joi que es perd d'anant. Ara vos prec, per aquella valor que vos guida el som de l'escalina, sovenya vos a temps de ma dolor. M'ha plegut tant vostra cortès demanda que jo no puc ni vull amagar-me de vos. Jo sóc Arnau, que ploro i vaig cantant. Consirós veig la passada follia i veig content la joia de demà. Ara jo us prec, per aquella virtut que us fa pujar fins al cim de l'escala, que us recordeu a temps del meu dolor». I després d'això, després d'aquests 8 versos en llengua d'oc, Dante acaba el cant 26, ara, altra vegada en toscà, amb un sol vers: «Poi s'ascose nel foco che li affina». Després es va amagar dins del foc que l'afina. Si alguna vegada s'han entretingut a llegir la frase que vaig pintar sota el mural, aquest vers final del cant 26 del Purgatori els sonarà d'alguna cosa i els explicarà que aquest foc de què s'hi parla no és altre que el foc del Purgatori, foc que, segons Dante, és el foc que afina el metall preciós que és Arnau Daniel, il miglior fabro, i que afina tots els altres que hi purguen els seus pecats. Per altra part, el mateix Dante, el cant 11è també del Purgatori, escriu: «Credete chimabue nella pintura tener lo campo, e ora agiotto il grido, sì che la fama di colui oscura». Es creia chimabue en la pintura ser el capità, i Giotto se n'enriu, tant que d'aquell s'ha fet la fama obscura. La versió és de Segarra, en aquest cas. Dante ens indica les seves preferències pel que fa a la pintura. Ens parla de Giotto i el contraposa a chimabue. Evidentment, això no ho fa pas gratuïtament, i és que ho aprofita per parlar del que realment li interessa, la poesia. Per Dante, pel Dante que escriu la comèdia, Giotto representa, en certa manera, el realisme al qual ell ara s'ha adscrit, superant aquell dolce estil nuovo, cortesà i delicat, que podríem bé pensar que Cimabue il·lustra. Tot seguit escriu: «Così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido». I també Guiu, i també a Guiu ha pres un altre Guiu la glòria de la llengua, i potser és nat aquell que els dos ha de llançar del niu. Després de la fama de Giotto, Dante no en proposa cap altre pel que fa a la pintura. En canvi, pel que fa a la poesia, el seu territori diu que així com Giotto va obscurir la fama de Cimabue, Guido Cavalcanti va fer-ho amb la de Guido Guinizelli, prenent-li la glòria de la llengua. I aquí sí que s'atreveix a predir una fama futura que es menjarà la dels dos poetes ciutats, la seva pròpia. Potser és nat aquell que els dos ha de llançar del niu. Sort d'aquest potser, que afegeix un punt d'ironia a la frase plena d'orgull de Dante. Orgull que potser li mereixeria de purgar-lo al purgatori. Orgull intel·lectual, habitualment present en molts filòsofs i teòlegs i escriptors i professors. De tota manera, també en desgreuja de Dante, cal dir que no és el Dante personatge qui diu el vers orgullós, sinó, com és habitual en el Dante poeta, allò que vol dir ho fa dir a un altre. En aquest cas, ho fa dir Oderisi di Gubbio, famós il·luminador de manuscrits. Aquest fragment del cànon Zè és ple d'interès perquè revela el coneixement de Dante relatiu a la plàstica contemporània, no solament pel que fa a la tècnica, sinó pel que es refereix al rerefons filosòfic latent a les obres d'art de la seva època. Deixin-me que el citi in extenso. «Oh, dissi io a lui, non sei tu oderisi l'honor de Gubbio e l'honor di quell'arte calluminar chiamata è in Parisi? Frate, disselli, più ridon le carte che penneleggia Franco Bolognese. L'onore è tutto or suo e mio in parte». Oh, vaig dir-li llavors, no ets oderís de Gubbio, honor i glòria d'aquell art que enllumenar anomenen a París? Germà, va dir-me, és el dibuix més car si el pinzelleja Franco el bolognès. L'honor ara és tot d'ell i meu en part. La versió també és de Sagarra. Aquí, la traducció de Sagarra perd un sentit per mi molt important. Dante escriu: «Piu ridon le carte», és a dir, més riuen els papers. Oderisi diu que els papers riuen més si els pinzelleja Franco de Bologna. Això s'ha interpretat com que el bolognès pintava amb colors més vius, però jo crec que Dante anava per una altra banda. Les miniatures del bolognès eren millors perquè arribaven a reflectir millor que les d'Oderisi, el que en podríem dir la llum de l'ànima. Dante és un coneixedor de la filosofia i la teologia de la seva època i sap que París, per això cita aquella ciutat, és el centre d'aquesta recerca de la llum, que és el motor d'això que anomenem art gòtic. El gòtic malda per convertir la matèria en llum. Per això cada vegada els murs de les esglésies són més transparents. Cada vegada hi ha més vitralls i aquests són més grans. Els vitralls són la matèria convertida en llum i la llum és la presència de Déu. I pel que fa a l'escultura, les verges gòtiques somriuen. Recordin aquell àngel de la portada de la catedral de Reims anomenat Le Sourire de Reims. Aquest somriure té un sentit. És la manifestació de la llum de l'ànima, de la presència de Déu en l'ànima. Per això, quan Dante diu que els papers il·luminats per Franco Bolognese riuen més, vol dir que són més profunds que els miniats per Oderisi. Tot això espera, és clar, quan s'agarra, ho resol dient que els dibuixos són més cars. Podríem arreglar la traducció de Sagarra, ara que ja no hi és. Així, germà va dir-me, riuen més els papers si els pinzelleix a Franco el bolognès. L'honor ara és tot d'ell. Jo vinc després. I és que en la traducció de Sagarra, tot el rerefons teològic del gòtic es perd. Aquesta recerca de la llum simbòlica es perd. Aquesta recerca, que en definitiva és la de Dante en el seu poema ascensional, que l'ha de portar al som de l'escalina. I per acabar totes aquestes variacions dantesques, permeti'm una visita final al cant 33 del Paradís. I aquí torna a venir-me a la memòria Modest Prats. Era el seu cant favorit, si ho puc dir així. En aquest cant, el tema de la llum en majúscula, apareix d'una manera constant. Però deixin-me citar només un tercet perquè corrobora la meva, diguem-ne, teoria de la llum i el somriure. O luce eterna que sola intesidi, sola t'intendi, ed a te intelletta e intendente te ami e arridi. O llum eterna que en tu sola vius, sola t'entens, i de tu coneguda i entenenta t'estimes i somrius. Aquesta llum que és Déu s'estima i somriu. Pel que fa als papers de Franco di Bologna, hem d'entendre que són superiors perquè la llum hi riu. De fet, Dante fa servir arridi i no pas sorridi. Te ami e arridi, diu Dante, i diu più ridon le carte. És fascinant la idea d'un Déu que s'entén i que s'estima i riu. Tot això vaig tenir més o menys al cap quan vaig plantejar-me l'execució del meu mural. Però la pintura no era a Itàlia, sinó a Catalunya. No era a Florència, sinó a Girona. Ja he dit com l'ombra de Giotto va ser present en el projecte arquitectònic. Ara jo volia que, a més de l'ombra de Giotto, al mural hi hagués una altra ombra, perfecta per a una facultat de lletres, l'ombra de Dante. Volia fer una pintura amb aquestes dues ombres toscanes augustes, però lligada a Girona i al convent on s'havia d'executar. Llavors em vaig recordar de la història de Dalmau Moner. Sant Dalmau Moner, nascut a Santa Coloma de Farners, va ser frare dominic en aquest convent, teòleg i professor també aquí. No sé si en algun moment va tenir alguna llambregada d'aquell orgull intel·lectual dantesc, però el cas és que va voler purgar alguna cosa abans de morir i va renunciar a l'ensenyament i a la vida intel·lectual i es va retirar a fer penitència en una cova prop del convent. Aquesta penitència l'havia d'afinar, com si del foc del purgatori es tractés. I per això em va semblar del tot pertinent, en el meu mural, glosar d'alguna manera la presència d'aquesta ascesi purificadora de Dalmau Moner i exalçar-la una mica com a model per als estudiants i professors d'aquesta facultat. Per fi, tenia un tema que em permetia lligar Dante, Giotto i Dalmau Moner, tots tres més o menys contemporanis. Una muntanya giotesca, un vers al·lusiu de Dante i una representació d'una cova amb una piràmide al davant. La piràmide com a símbol de la perfecció, roca viva feta forma pura. I en el fons, a més, totes aquestes referències ocultes que els he exposat, segur que maldestrament, amagades, però donant sentit al conjunt. Quan vaig haver decidit el vers de Dante, se'm va plantejar si seria convenient posar en un parèntesi d'on procedia, però ho vaig desestimar. Vaig pensar que en una facultat de lletres, els lectors d'aquell vers haurien de sospitar, com a mínim, de qui era i d'on podia procedir, i farien un saludable exercici localitzant-lo. No sé si algú ho va fer. Ara el mural ha fet 20 anys. De fet, 21. El viatge a Itàlia, a Assís i a Florència per veure pintures de Giotto va ser pel juliol de 1993, quan ja havia fet tot d'esbossos del mural en blanc i negre i en color, petits i més grans. I vaig començar a pintar-lo, in situ, a començaments d'agost d'aquell mateix any. En Josep Capdeferro, constructor de l'obra, em va muntar una bastida plana, una mena de plataforma a nivell del mural, per tal que pogués treballar amb tota comoditat. M'hauria agradat fer-lo al fresc, però no era possible, perquè el mur sobre el qual havia d'anar era de fusta. Així, vaig fer servir pintura acrílica sobre tela de lli natural encolada en aquell mur. L'ampliació de l'esbós final escollit la vaig fer amb el sistema tradicional de la quadrícula i amb carbonet. I si volen una anècdota, els diré que un dia, baixant de la bastida, vaig caure, amb tan mala fortuna que em vaig fer una forta revinclada al turmell dret, cosa que em va tenir una setmana sense pintar. Però tot va acabar bé, gràcies a la cura de l'enyorat doctor Jordi Mitjà, que em va infiltrar cortisona com si fos un futbolista qualsevol. Per agrair-li, li vaig regalar un dels esbossos en color de la pintura. Molts d'altres els vaig anar regalant a amics relacionats amb la universitat. Suposo que els conserven. Jo en guardo un parell o tres. Bé, després d'aquestes minúcies, que segur que hauran complegut els positivistes, voldria tornar a pujar una mica, i si bé no pas fins al som de l'escalina a què es referia Arnau Daniel, que pujava Dante, és a dir, al paradís, allà on la llum s'estima i somriu, sí, almenys fins al replà de la nostra dignitat humana. Aquesta dignitat es fonamenta en la raó, i la raó té el seu principal instrument en la llengua. Tant és així que jo crec que no pot haver-hi pensament sense llengua, i que allò que no es pot formular amb el llenguatge no s'ha pensat realment. Ja sé que és discutible, però és el que jo penso. Josep Carner va parlar de la gran virtut de la llengua, una frase que a Modest Prats li agradava molt de repetir. Fins i tot va titular un dels seus papers així. I acabem de veure com Dante ha parlat de la glòria de la llengua quan parla de dos poetes famosos. I em sembla un bon acabament per aquesta lecció brevis, que espero que no els hagi cansat massa, aquesta memòria repetida de Modest Prats, lligada a Carner, el nostre millor Fabro, i a Dante, ombra tutelar de totes les llengües vernacles del món. Res més, i moltes gràcies.
Gràcies per aquesta magnífica lliçó inaugural que jo crec que, a més d'explicar-nos moltes coses que alguns no sabíem, també ens dona unes claus per entendre millor doncs, el mural en si, la imatge del que significa el mural i en general doncs, també al lloc on som. Bé, doncs té ara la paraula el doctor Iac Zima, com deia, vicerrector d'internacionalització de la Universitat de Girona, que parlarà en nom del rector també, representació del rector.
Moltes gràcies. Degà de la facultat, senyor Narcís Comaria, professorat, estudiants, membres del PAS, sobretot companys i companyes de la facultat de la qual pertanyo, amics i amigues. Inaugurar un curs, com ja es va fer fa uns dies a l'Aula Magna de la Universitat de Girona, significa renovar esperances, consolidar expectatives, estar disposat a fer front a reptes. El rector, en l'acte del dia 16 de setembre, va posar un exemple colpidor, el d'un estudiant de lletres que va lluitar de manera encomiable per aconseguir els seus objectius. Un exemple de valor, d'enteresa i de constància que ens va impressionar a tots. I del qual n'extrèiem una conclusió. Se'ns exigeix a tots plegats una dedicació extrema per assolir uns objectius, però no hem de perdre de vista que l'objectiu primer és formar persones i ciutadans. Aquesta és la meta. Davant de les retallades i els problemes que hem hagut d'afrontar, hem procurat i hem de procurar d'esmerçar tots els esforços a mantenir el que de cap manera és negociable. Una universitat que treballa per estar a la primera fila de les institucions acadèmiques, en docència, en recerca, en transferència i en qualitat, i que prioritza el compromís amb el territori. Els àmbits temàtics de fortalesa que la Universitat de Girona ha perfilat a partir de criteris d'excel·lència, potencial, singularitat, oportunitat i entorn socioeconòmic giren al voltant del programa de campus funcionals que implica una singularització que ens ha de fer més competitius, tot això que anomenem el procés de la focalització. Aquest és l'objectiu, com també ho és un aprofundiment cert de la funció docent a la qual en aquest inici de curs hem volgut dotar una especial transcendència. Les retallades que pateixen les administracions públiques afecten també, i des de fa temps, el sistema universitari, tant pel que fa als ingressos de la recerca com al funcionament de la docència. Davant d'aquest panorama de retallades, la Universitat de Girona, i ho repeteixo perquè és bo d'emfasitzar aquest aspecte, s'ha mantingut al capdavant en les seves missions principals. Se'ns demana més inversió de fora, perquè l'administració no pot fer front a la despesa continuada dels últims exercicis, i també un esforç per agrupar els graus. Són reptes amb dificultats que assumim amb una intensificació de la internacionalització i de les expectatives de noves aportacions, però que no ens han de fer perdre els objectius bàsics de la institució. I en aquest lloc vull mencionar explícitament la voluntat de mantenir i de defensar la diversitat de titulacions, evidentment, en aquest procés. La universitat ha de ser consciència general, un compromís que implica aportar elements de reflexió per la crítica i la renovació de la vida social i de les bases del coneixement. Perquè vol oferir alternatives a les noves generacions, una educació de primer nivell que els permeti afrontar amb un bagatge poderós els compromisos que els esperen. I tenim l'obligació d'implicar-nos en els problemes de tot el conjunt de la població i d'oferir respostes que siguin beneficioses i productives. Moltes d'aquestes reflexions estan incloses en la filosofia que va animar, ara fa més de 20 anys, i acabem de sentir-ho, el mural de Narcís Comadira que presideix l'entrada del convent de Sant Domènec, que és la nostra facultat. Aquell foc que afina de Dante és fruit de la tossuda aplicació intel·lectual de la voluntat ferma i sense concessions que ens hem d'exigir i que hem d'exigir als estudiants. Només a través d'aquesta pràctica, de l'obstinada dedicació, només així és possible construir la piràmide perfecta que surt de l'entrevessada pedra que ens serveix de cau i protecció. El mural del poeta i el pintor, que avui ens acompanya, ens parla d'aquesta destil·lació del saber que ens aporta coneixement, però també implicació amb el món. L'estudi, el rigor, l'excel·lència serveixen per oferir intensitat, bellesa i pensament a la societat que ens envolta. Aquí rau bona part de la feina que tenim com a membres de la Facultat de Letres. D'alguna manera es reflecteix gràficament, dinàmicament, en l'acció dels punts sobre els is que demà es farà des d'aquí mateix, i sento no poder-ho veure en persona perquè estaré fora. Contingut i paraules que salten sobre la ciutat, que s'expandeixen al món. I és també el missatge que ens va transmetre un professor a qui avui em penso que també és obligat a retre homenatge, Modest Prats, del qual hem sentit abans parlar. Traspassat aquest any va ser figura preclara dels estudis d'humanitats a Girona i un personatge clau en la nostra facultat i la nostra universitat. En aquest mateix espai, aquí en la sala de graus, va llegir la seva última lliçó com a professor d'Història de la Llengua amb un agravatat discurs a favor de la paraula i de les paraules, que ens descobrien un univers de saviesa i de dignitat humanes. És per això i tot plegat que declaro oficialment inaugurat el curs acadèmic 2014-2015 de la Facultat de Letres. Moltes gràcies.